Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. A dos dies per la final de la Copa del Rei, els dos darrers partits de Lliga han confirmat les sensacions amb les que arriben uns i altres. Els dos, Barça i Madrid, han tret endavant els seus partits amb idèntic marcador. 1-0 al Barça contra el Mallorca i 0-1 ahir al Madrid contra el Getafe. Els dos tècnics aplicant rotacions pensant en la final de Copa, però deixant als equips sensacions molt diferents. El Barça va rematar 40 vegades contra la porteria rival, el Real Madrid. Courtois, una vegada més, va acabar salvant l'equip d'una nova ensopegada. Tenim, a més, els dos precedents de la temporada en els que el Barça ha estat molt superior al Madrid, tant en el partit de Lliga del Bernabéu com en la final de la Supercopa. Dit això, les sensacions només són això, sensacions. Després s'ha de jugar. Barça i Real Madrid ja preparen la final. El Barça sabem que Lewandowski i Balde se la perden per lesió i el dubte respecte a l'11 està a la davantera. Qui farà de nou i qui jugarà per darrere? El Real Madrid va guanyar 0-1, com us deia, a Getafe, sense fer un bon partit. Gol d'Arda Güler. Ancelotti va reservar a Bellingham, a Rodrigo i a Rüdiger, però atenció que es va lesionar i de gravetat Camavinga. Trencament a l'abductor, es perd el que resta de temporada. Com venim explicant, Mbappé estarà per jugar dissabte. I estem pendents també a les últimes hores de l'enrenou amb el tema de les entrades que està afectant els seguidors del Barça. Un error en el bolcat de les dades de l'empresa contractada per la federació que gestiona el ticketing ha provocat un ball de dades i d'errors en l'adjudicació de les entrades als socis i als penyistes del Barça per la final. Noms que no concorden, DNIs que no concorden tampoc i com que les entrades, com sabeu, són nominals, ha de quadrar tot. L'empresa responsable ha comunicat durant el matí que a partir de les 3 de la tarda de la incidència estaria resolta. De fet, ja estem rebent en els darrers minuts força missatges de gent que tenia problemes i que, afortunadament, han vist com aquests problemes quedaven solventats. A la Lliga, avui pendents del Girona, que se la juga al camp del Leganés a partir de les 7 de la tarda. Ara mateix el Girona està quart per la cua, a dos punts només per sobre del descens que marca la Unió Deportiva Las Palmas, que hi va perdre 1-0 a Bilbao. A l'Alavés li va guanyar 1-0 la Reial Societat, així que avui el Girona, si guanya, treu molt el cap i si perd, estarà definitivament en el fang. A l'Espanyol sentirem avui Antonio Roca, que està tenint presència a l'equip a les últimes jornades. A l'Espanyol, que recordo, recupera diumenge el partit pendent d'Avi la Real. És notícia al futbol espanyol també d'aquest matí i Manol Alguacil no seguirà al capdavant de la Reial Societat. En bàsquet comença malament el Barça al play-off de quarts de final de l'Eurolliga. Derrota contundent a Mònaco 97-80, demà el segon partit. També va perdre el Real Madrid a la pista d'Olympiacos 84-72. En handbol avui, quarts de final anada de la Champions. Pic Zeguet Barça, 6:45. Carlos Alcaraz causa baixa a l'Open de Madrid de tennis i el Barça d'hoquei patins li retira la samarreta a Sergi Panadero. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, si Ferran juga de nou, qui ha de jugar de mitja punta? Aposteu per Gavi al 2%, la immensa majoria per Olmo, 94%, per Fermín al 4%. En clau Girona, guanya o no guanya avui al camp del Leganés? Creieu que guanya el 56%, que no guanya el 44%? I en clau espanyol, qui és més titular per vosaltres, Jofre o Antonio Roca? Voteu per Jofre al 35%, parla Antonio Roca al 65%. Marc Paires al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, aquí arrenca aquest Esports Cope d'avui dijous, a 2 dies per la final de la Copa del Rei de Sevilla entre el Barça i el Real Madrid. De seguida estem amb les novetats esportives dels equips, del Barça, del Real Madrid, però abans obrim amb el tema que ha portat de corcoll i ha tingut preocupats els seguidors del Barça que tenen entrades per la final de dissabte. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
S'ha produït un error en el volcat de dades per part de l'empresa que està gestionant tot això i que està contractada per la Federació Espanyola de futbol. Els seguidors del Barça que tenien entrada per la final de sobte han vist com aquestes entrades desapareixien o hi havia un munt d'errors en les dades de la final. Recordem que les entrades són nominals, però afortunadament el que podem dir a aquesta hora de la tarda, Gil, és que aquesta incidència està pràcticament solventada.
S'està apaivagant l'alarma i anem en camí que el tema quedi solucionat. La gestió i distribució de les entrades de la final de Copa del Rei es fa a través d'una empresa, OneBox, contractada per la Federació. És una empresa amb un bagatge d'experiència al sector del ticketing, no només al futbol, a l'Open de Madrid de tennis, per exemple, i d'altres grans esdeveniments. El Barça fa el seu procés d'adjudicació d'entrades i amb les dades dels agraciats, DNI, nom complet, localitat comprada, etc., es remet aquest paquet de dades a OneBox perquè ho gestioni. OneBox et remet a una aplicació de la federació que te la descarregues i des d'aquí podies gestionar l'entrada quan la rebies. El problema comença quan els socis del Barça que tenen entrada reben aquesta entrada o entrades amb les dades incorrectes. Fallen els cognoms, falla el DNI, falla la ubicació de l'entrada, casos de pares i fills ubicats a diferents sectors de la cartuja o fins i tot entrades, i n'hem vist alguna, amb totes les dades equivocades tret d'una, el preu. Que el preu sí estava en ordre i correcció. Recordem que aquestes entrades són nominals, és a dir, que a la porta de la cartuja...
Si tu arribes allà a l'estadi, ensenyes la teva entrada i no concorda amb el teu DNI, en teoria no et deixen entrar.
Home, no li faran a tothom, però et poden dir, senyor Batllori, ensenyi'm el DNI. DNI, Joan Batllori, escolti, aquest DNI no casa amb el nom que figura en aquesta entrada. Per tant, vostè no podria...
D'aquí la preocupació, clar.
Efectivament. Què va fer la gent? Contactar amb el Barça. El Barça l'únic que podia fer era prendre nota i informar que, escolti, no som nosaltres els que gestionem aquest tema, és la federació. Si algun agosarat intentava contactar amb la federació, diguéssim que el Departament d'Atenció al Cliente d'Alberto Box número 13 o la Ciutat del Futbol de les Rozas va deixar molt que desitjar. Al vespre d'ahir, nota de la federació reconeixent l'error i nota de OneBox atribuint aquest problema a una errada humana en l'encreuament de les dades. Vaja, que l'abocament el van fer malament. Igualment, el Barça, pràcticament a la mateixa hora, treu una altra nota posant el tema en mans de l'àrea legal per estudiar possibles perjudicis. Amb aquest escenari vam anar a dormir amb els informàtics de OneBox treballant hores extres en el tema. Lo primer de tot, com deies, esborrant les entrades equivocades i després detectant en quin punt s'havia generat aquesta errada. A la una d'aquest migdia, OneBox emetia una nota tornant a demanar disculpes i assegurant que abans de les 14 hores tots els agraciats rebrien un nou correu electrònic amb les entrades correctes. OneBox en aquesta nota assegurava que a les 3 de la tarda, és a dir, ara fa 13 minuts, tots els adjudicataris haurien rebut les seves entrades. Recordem que estem parlant d'una mobilització que afecta a 27.000 persones i on els inputs que tenim ara mateix en aquesta redacció és que l'alarma es va apaivagant i que els afectats estan rebent les entrades de manera correcta.
Sí, de fet tenim un parell de testimonis, un parell de oients, de seguidors del Barça que ens han deixat un parell de missatges al contestador confirmant això, que els problemes que tenien s'estan arreglant. Aquest és l'Albert.
Hola, bona tarda. Ahir vam rebre nosaltres les entrades sobre 4:45 de la tarda, una mateixa sol·licitud amb quatre entrades. D'aquestes quatre, només hi havia bé els noms de pila, tots els cognoms eren erronis d'altres persones, d'altres socis que entenem que també deuen tenir entrada. Els números de DNI no coincidia cap, estaven tots quatre malament. La veritat que l'ensurt va ser bastant important. Ens vam quedar a l'espera i cap a 7:45 de la tarda van desaparèixer les entrades i bueno, fins ara fa 10-15 minuts que sembla que finalment s'ha solventat i han arribat ja les entrades definitives i tot sembla que està tot correcte ja. Vinga, esperem que no hi hagi cap error més. Gràcies.
Esperem que no. Gràcies a tu, Albert, pel document. I una cosa similar li ha passat a la Mireia.
El problema que jo tenia és que ja em van arribar les entrades i els cognoms i el DNI no eren meus, eren d'una altra persona, ja que hi havia hagut una barreja de dades. Avui dijous, a les 2:20 de la tarda, m'ha arribat una notificació de l'aplicació que ja hi m'havia descarregat i m'han arribat correctament les entrades. Sí que és cert que m'han canviat el lloc, és a dir, ahir m'havien situat a un lloc i avui m'han canviat de lloc les entrades, però la resta, bé, s'ha corregit l'error.
Perfecte, doncs sembla que després d'unes últimes hores de preocupació, el tema, afortunadament, s'arregla.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quiero que me
dejes entrar. Anem al futbol. Busquem les novetats dels equips a dos dies per la final. Comencem amb el Barça. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'equip ha tornat a la feina aquest matí per preparar ja la final, eh?
A les 11 del matí han entrenat a la ciutat esportiva després del dia de festa ahir, un dia més de festa que els d'Ancelotti, i a més, en el cas del dia d'ahir, és que no van ni entrenar, ni gimnàs, ni van anar a la ciutat esportiva. Van aprofitar per gaudir del Sant Jordi. I avui han entrenat per última vegada a Barcelona. Ho ha fet Hansi Flick sense Alejandro Valde, sense Lewandowski, que seran les dues grans baixes per dissabte, i també tenia dues baixes que ja coneixíem, ja sabíem que són la de Marc Casador i Marc Bernal. S'espera que els quatre viatgin a Sevilla amb l'equip demà per fer pinya, tot i que no tindrà l'alta mèdica. Qui la tindrà és Ter Stegen, que avui ha tornat a entrenar, està entrenant amb normalitat i viatjarà demà amb aquesta alta mèdica, però serà titular Chesney. Ter Stegen encara no serà titular a la Copa del Rei. I d'aquestes dues baixes que dèiem en l'11, Lewandowski i Valde, doncs Lewandowski tots els números perquè el substitueixi Ferran Torres, que és el pitxitxi de la Copa del Barça, 5 gols porta en aquesta competició aquesta temporada, i amb Alejandro Valde serà Gerard Martín, que és el que ve sent titular en els últims partits per Hansi Flick i que cada vegada ha tingut més minuts aquesta temporada des de que va començar la pretemporada a Can Barça. El Barça demà ja entrenarà a Sevilla, viatjarà al matí, viatjaran aviat, a les 10:30 ja marxaran amb avió amb charter cap a Sevilla, arribaran a les 12, es concentraran i es quedaran ja al Barcelona-Sevilla-Renacimiento i tornaran, tant si guanyen com si perden la Copa, el diumenge a les 12 del migdia, faran nit, vol Hansi Flick que descansin, així que tornaran. I demà ja els veurem sobre la gespa a les 6 de la tarda a la Cartuja. Hi ha un quart de 6 l'entrenament de la roda de premsa, perdó, de Hansi Flick, i veurem, encara no ha dit el Barça, qui serà segurament un dels capitans, potser Pedri, qui parlarà a la Cartuja ja en la roda de premsa oficial prèvia al gran partit, a la gran final de Copa.
Molt bé, així està el Barça, gràcies Víctor.
Gràcies.
El Barça, com diu el Víctor, el gran tema és saber qui jugarà de nou. Tenim el gran analista Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé, home. Escolta, et faig una pregunta específica d'entrada i després alguna més genèrica, però com solventem l'absència de Lewandowski a la final? Àlex, qui ha de jugar per tu de nou?
Per mi, Ferran Torres.
Ferran.
Sí. A veure, per mi hi ha una combinació que és la més potent que té el Barça ara mateix per solventar això, que és Ferran per davant i Dani Olmo a la posició de mitja punta. Si tu em demanes qui és el millor en aquesta posició o qui crec que juga millor en aquesta posició sense tenir en compte les altres 10 posicions del camp, per mi és Dani Olmo. És un jugador superior, és un jugador amb molta qualitat, però si busquem la combinació nou amb el mitja punta per darrere, crec que la millor solució que té ara mateix el Barça és Ferran Torres, Dani Olmo per darrere. Una altra cosa, Joan, és que aquesta combinació no la pots fer servir durant tots els minuts dels dos pròxims partits tan exigents que et venen, que són Madrid i Inter. Però a nivell qualitatiu és aquesta.
Sí, perquè Ferran, és veritat, Àlex, que està fent una temporada magnífica, els minuts que està tenint els està aprofitant, a més està fent gols, és el màxim golejador de la Copa, però que Olmo, de fals nou, jo recordo molt el partit de Copa contra el Betis, que ho va fer de fàbula, va fer un espectacle.
Sí, perquè a nivell qualitatiu és el jugador de la plantilla que millor entén els espais ofensius, eh? No, ja deixem de banda Pedri, deixem de banda Lamine, que són jugadors més específics, però el jugador que millor sap moure's sense pilota, amb pilota, que té més clarividència dins de l'àrea, és Dani Olmo, sens dubte. I Ferran està aprenent, o està fent molt bé, perquè és un jugador molt insistent. Jo et diria que Dani Olmo és qualitat i Ferran Torres és quantitat, no? És un jugador que sempre és dinàmic, però en canvi Dani Olmo jugant a la punta de llança em sembla superior.
Si col·loquem a Ferran de nou, dius que per tu la combinació més potent és situar per darrere Dani Olmo, les altres opcions serien Gavi o Fermín.
Sí, i fixa't, Joan, que jo penso en un pla de partit on no descarto que Dani Olmo pugui sortir a la segona part. Però no per un tema de nivell qualitatiu, que ja us he deixat clar que a mi realment m'encanta, no? Sinó perquè Dani Olmo dubto que estigui per fer 90 més 90, o fins i tot a la final de la Copa doncs pot haver-hi una pròrroga, no? Però per mi és indispensable contra l'Inter, que estigui des del minut zero. No sé si està preparat per encadenar aquests dos esforços, i en canvi guardar-te per la segona part i una hipotètica pròrroga, esperem que no, i que el Barça ho solventi abans, et reservaria el teu millor jugador per la part més decisiva de partit, no? Però si això passés, és a dir, els minuts on Dani Olmo no estigui sobre el camp, per mi qui millor entén els espais per darrere de Ferran és Fermín. Gavi em sembla un jugador extraordinari, però Fermín crec que és... amb Ferran Torres combinen millor.
L'altra baixa que té el Barça per la final és Valde, que per la forma de jugar del Real Madrid és una peça, un element que jo crec que el Barça trobarà falta dissabte, eh?
Sens dubte. Ara em parlaves de Lewandowski. Per mi el salt és més important a la posició de lateral esquerra, no? És a dir, el Barça té alternatives per solucionar Lewandowski, les que estem parlant, però el lateral esquerre les té, però baixes el nivell, perquè Valde està en un nivell extraordinari i perquè aquest equip està muntat per ser ample per la dreta i desequilibrant per la dreta amb Lamine, i per l'esquerra, amb Rafinha trencant cap a dins, necessites un lateral amb molt de vol. Les alternatives que hem vist aquí, que és principalment Gerard Martín, a mi em sembla que ofensivament no et dona ni tanta profunditat ni tanta amplitud com Valde, ni té la capacitat d'encadenar esforços com Valde, no? De replegar, d'arribar a dalt. Bé, és un jugador que té les seves característiques, que és fiable en pilota, que defensivament és molt bo, que la defensa de l'àrea és molt millor que Valde perquè no perd mai la seva marca, però aquí el podem trobar a faltar. Jo crec que el Barça haurà de matitzar algunes coses aquí.
L'última, Àlex. El Barça arriba amb millors sensacions a la final, però, en fi, és una final contra el Madrid.
Sens dubte. És a dir, jo no sé si... potser per nivell estadístic en algun moment s'haurà de complicar un partit contra el Madrid, o el Madrid haurà de tenir el partit de cara, i també imagino que el Madrid haurà après coses dels dos anteriors. Però si analitzem a nivell futbolístic, el Barça està a un nivell i aquest Madrid ara mateix està dos o tres graons per sota, però no només el Madrid, sinó l'Atlético de Madrid també, qualsevol del panorama nacional, estan per sota futbolísticament d'aquest Barça, és a dir, que en condicions normals ha de repetir una victòria, jo sóc molt optimista, però és el Madrid, té les seves característiques i, evidentment, doncs ja sabem, no?, que encara que sigui per l'acumulació de partits, en algun li han de sortir les coses una mica més de cara.
Molt bé, veurem. Àlex Dalmas, com sempre, gràcies per l'anàlisi, una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres, com sempre, una abraçada.
Adéu. 3:23, pausa, i estem a Madrid.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma.
Ara les novetats del Real Madrid Esports COPE amb l'Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, Joan.
Buenas tardes. Bueno, el nombre propio Camavinga, que la lesión es importante, Arantxa, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, ayer ya daba muy malas sensaciones cuando le veíamos retirarse del terreno de juego de la manera que lo hizo el centrocampista francés, y esta mañana ha pasado pruebas a primera hora en Valdebebas y se ha confirmado desde ya los peores pronósticos. Sufre una rotura completa del tendón del aductor izquierdo. Esto estamos hablando de alrededor entre 3 y 4 meses de baja, o sea, una barbaridad. Se pierde no solo el partido de el sábado contra el Barça esa final, sino que también se va a perder todo lo que queda de temporada, y también, fíjate, incluso el Mundial de Clubes. Así que vamos a ver si incluso cuando empiece la temporada está ya al 100% el futbolista francés para incorporarse, o todavía tiene que esperar para estar a ese nivel.
Bueno, pues otro problema para Ancelotti para montar el puzzle de cara a la final del sábado, Arantxa.
Desde luego, desde luego. Bueno, hay una buena noticia, entre comillas, es que Álava, es verdad que hoy no se ha entrenado, hoy era pues un entrenamiento, imagínate, ¿no? Los que fueron ayer titulares, pues sobre todo recuperación, parte sobre el césped y en el interior de las instalaciones, excepto Álava, que no ha hecho nada sobre el césped, que se espera que si mañana no se resiente los problemas musculares que tiene, pueda entrar a la convocatoria, pero vamos, está descartado para jugar, o sea que no cuenta con ello. Y a partir de ahí, bueno, pues hay buenas noticias con respecto a Mbappé, que se ha ejercitado hoy con normalidad y que todo apunta a que mañana lo volverá a hacer y que luego entrará a convocatoria. Y Mendy, que estamos a ver qué pasa con Mendy, a ver si llega o no, aunque ayer Ancelotti pues fue bastante contundente, ¿no?, cuando se le preguntó por el lateral izquierdo y dijo que iba a ser Fran García. Así que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Queda un entrenamiento. En realidad casi te diría que, bueno, dos entrenamientos o un entrenamiento, porque lo que van a hacer mañana es entrenar en Valdebebas a primera hora, a las 11 de la mañana, luego el Real Madrid viajará a Sevilla y después de la rueda de prensa habrá otra suave sesión de entrenamiento. Entonces, bueno, mañana vamos a salir de dudas para ver si Mbappé es titular, si no lo es, si es Mendy titular... Si no lo es, bueno, muchas cosas que decidir que prácticamente hasta mañana no las vamos a resolver.
Tú, si tuvieras que apostar hoy por un 11, ¿por qué 11 apostarías?
Bueno, a ver, Courtois en la portería, que esta es otra duda de la que no hemos hablado, porque yo creo que el nivel de Courtois no deja lugar a dudas sobre cuál va a ser el pensamiento de Ancelotti. El año pasado había más dudas sobre quién podría jugar la final y lo hizo Courtois, así que en esta ocasión yo creo que no hay lugar a dudas. A ver, tengo varias dudas. O sea, lo que tengo claro, por ejemplo, Rüdiger y Asensio, la pareja de centrales, eso lo tengo claro. Si Mendy mañana entrena bien, podría entrar en el lateral izquierdo, pero si no, Fran García, o sea, pongo por delante a Fran García, ¿vale? Que Mendy, a estas horas, mañana veremos a ver cómo realiza el entrenamiento. Luego tengo duda con respecto a la defensa. En principio apostaría por Valverde en el lateral derecho, lo que pasa es que la baja de Camavinga al final resta un centrocampista, pero bueno, vamos a poner a Valverde de lateral derecho, aunque tengo dudas. Luego, en el centro del campo, los que tengo seguros son Tchouaméni, Ceballos,
sí,
esos dos, y luego tengo dudas porque Bellingham va a jugar seguro, por delante de ellos, obviamente, luego Vinicius va a jugar seguro, y Mbappé apunta a que sí, y entonces mi única duda es si va a jugar Rodrigo, o si lo va a hacer Modric. Digamos,
la famosa duda de los tres arriba o de los cuatro en el centro del campo, ¿no?
Exacto, exacto. Okay. Esa es mi duda. Incluso, claro, también podría ser que jugara Rodrigo y Mbappé, si no está a tope, dejarle el banquillo y esperar la segunda parte. O sea que podría incluso meter en la ecuación. Pero ya te digo, ahora mismo muchas dudas por resolver. Por lo que he estado sondeando para ver, me dicen que hasta mañana no se va a saber, pero que si, por ejemplo, mañana entrenan bien Mendy y Mbappé, apuntarían a la titularidad. Y luego con Rodrigo, ayer fue ambiguo Ancelotti, ¿no?, en la rueda de prensa. Entonces, no sé si descifrarle en sentido de que va a sacrificar a Rodrigo o que no va a sacrificarle. Bueno, esa es mi principal duda. Veremos si mañana tengo más datos y te la puedo resolver o te la puede resolver Miguelito también con más información.
Perfecto, pues mañana afinamos un poco más. Arancha, un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Chao. Al dissabte contra el Madrid i la setmana que ve al Barça ja té les semifinals de Champions davant de l'Inter de Milà. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Sembla que no estan gaire fins, han caigut a les semifinals de la Copa, eh?
Això sembla, de l'eufòria als nervis en 4 dies. Segona derrota seguida de l'Inter més d'una setmana. Primer va ser al camp del Bolonia en el temps afegit i ahir a les semifinals de la Copa d'Itàlia per 0-3 en el derbi contra el Milà. L'empat a un del partit d'anada deixava tot obert, però el conjunt de Sergio Conceição va donar un cop d'efecte amb els gols de Luka Jovic, doblet de l'ex del Real Madrid, i una diana de Tijani Reinders a la segona part. Mal partit en general del rival del Barça a les portes de les semifinals de la Champions. D'aquesta manera l'Inter diu adeu al somni del triplet. 11 bastant elegant, el que va treure Simone Inzaghi en poques rotacions amb Lautaro, Varela, Di Marco, Bastoni entre els titulars. El més curiós és que l'Inter no ha guanyat cap dels 5 derbis que ha jugat contra el Milan aquesta temporada, amb 2 empats i 3 derrotes. El tècnic interista, després del partit, va veure a l'equip cansat, però no és excusa perquè, com diu Inzaghi, estem parlant dels quatre millors equips ara mateix d'Europa.
És
una derrota a un derbi que fa mal. Ho analitzarem, com ho hem fet sempre, i tractarem de fer-ho millor. S'analitzarà de forma habitual. És la primera vegada que perdem dos partits seguits. Un equip madur ha de reaccionar bé en aquests moments, i estic segur que ho farem.
Partit important, el que té ara l'Inter el diumenge contra la Roma, en la lluita per l'Scudetto. El líder de la Lliga Italiana està empatat a punts amb el Nàpols, quan queden 5 jornades per acabar la sèrie. L'altre semifinalista de la Copa d'Itàlia sortirà del partit entre el Bologna i l'Empoli, cafè para cafeteros, a les 9 del vespre amb un 3-0 a favor del conjunt local.
3:45. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge d'avui és o serà la desitjada localitat que els culers volen tenir a les seves mans. Fins ara, en ple segle XXI, havien rebut un mail que l'obrien, el llegien i descobrien que l'havia arribat una entrada a nom de García Federico, per exemple, i en realitat era Mireia Ardèvol. I un número de DNI inventat era com un simulacre d'enviament que no es corresponia amb la realitat. Ara estan pregant que els hi arribi la localitat real. Serà l'autèntica imatge del dia, la teva localitat, per la que hauràs pagat entre 72 i 270 euros, posarà el teu nom, el teu cognom, el teu DNI, li donaràs un petó, li faràs una foto, la imprimiràs i l'enmarcaràs per posar-la damunt d'un moble al menjador i la guardaràs al mòbil i descansaràs després de l'ensurt i el patiment. I si, a més, guanyes la final, pensaràs que ha valgut la pena. 26.000 culers han patit per l'entrada, patiran i gaudiran a la final i podran gaudir d'un clima d'estiu a Sevilla entre 16 i 28 graus aquest dissabte. Més calor que el dia 7 de maig del 86, final de la Copa d'Europa contra l'Este Aua, que el termòmetre va arribar als 24 graus. Però aquella i aquesta és una altra història.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Esperem que la dissabte acabi millor pel Barça que aquella final contra l'Este Aua. 3:32, pausa i de seguida el debat amb el Denis Enabre i el Ricardo Rossetti.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, Dani, sembla que al final el tema de les entrades s'està arreglant, eh? Ja hem posat algun testimoni de gent que estava patint i que ja ens ha dit, ah, ja se'ns ha arreglat, ens han arribat les entrades correctes, però vaja últimes hores, eh?
García Federico, com diu l'Oli. No, molt bèstia, sobretot. Més que el fet en si, que no és... Al final, si s'arregla, doncs mira, no passa res, és el patiment. O sigui, és gairebé danys psicològics, per dir-ho així. Tu has pagat molts diners, has organitzat, imagino, viatges, queda't amb els nens, no tu, no, no sé què, la feina, per si algú treballa en dissabte, va, tal, no sé què, i t'arriben les entrades amb un altre nom, amb una altra energia, una altra quantitat, i pares boig. Encara que després es solucioni, tu has passat 24 hores on el teu cap no estava on havia d'estar.
Sí, sí. Tiempos modernos, Ricardo, que esto de la tecnología sí. Para algunas cosas va muy bien, pero a veces te pega sustos, ¿eh?
Bueno, ayer, de momento, yo cuando vi el comunicado del Barça y pregunté a la federación, ya lo tenían controlado y a mí me dijeron que si no estaba resuelto, estaba casi resuelto. Esto a las 9 de la noche, pero... sí, tiempos modernos porque, y esto me lo ha contado gente que ha ido los últimos años a finales de Copa, los QR llegan al móvil. Sí. Tú, cuando te vas a una final de Copa, puede ser que te vayas para estar el mismo día allí. ¿Qué pasa si la batería del móvil no te aguanta a las 8 de la tarde?
Sí, sí.
Pues había el año pasado gente del Mallorca y del Atleti comprando baterías portátiles para tener el móvil cargado para el momento de entrar en la final en el Estadio de la Cartuja, porque no había otra opción de imprimirla y llevarla en papel. No, tenés que llevar el móvil porque no se te apague.
Sí, sí. No, hay que ir con mucho cuidado con todas estas cosas. Bueno, ¿cómo veis la final? Dani, las sensaciones son molt millors en el Barça, però ja veurem dissabte què passa.
Sí, el Barça, des dels últims clàssics, potser ha baixat un pèl, un graó, però és que el Madrid n'ha baixat uns quants. Per tant, la diferència segueix sent... Si segueix sent la que vam veure, doncs acabaran golejada. Ara, estadísticament, no pot ser que tots els clàssics d'aquest any acabin 4-0 o 5-0. Imagino que en algun moment la victòria del Madrid està cada cop més a prop. I aquest, i el de Lliga. Jo no prevec, o sigui, tant de bo, però no prevec que el Barça li foti 4 o 5 en tots els clàssics que queden per jugar i en els que ja s'han jugat. Suposo que el madridisme estarà, perquè ja ho veig mediàticament, amb comentaris que es fan, amb la pressió arbitral, amb traient-li mèrits al Barça i tal, suposo que el madridisme es posarà tota la vida, tota la carn a la graella en aquest partit. Per tant, pot passar de tot, però jo, si m'haig de jugar a diners, evidentment me'l jugo per l'equip de Hansi Flick.
Sí, és verdad, Ricardo, que no està el Barça tan exuberante como ha estado en otros tramos de la temporada, no. Pero es que el Madrid sí, sí, está igual de mal o peor.
Claro, lo que pasa es que yo creo que ayer, escuchando a Ancelotti en la rueda de prensa, creo que ya tiene el plan a seguir, es decir, defender e intentar ser efectivo a la contra. Es lo que ha traducido, lo que se puede leer en tres líneas. Estoy con Dani. Estadísticamente a mí me parece imposible. Ya me parece complicado que un equipo gane todos los clásicos que se juegan en una temporada. Pero bueno, al final ya el Barça ya ha ganado dos y los ha ganado holgadamente. Sí. Ahora quedan dos por jugar. Y a pesar de que veo más hambre en el Barça, tengo para mí que el Madrid es el que llega al partido del sábado sabiendo que es a lo que se puede agarrar.
Claro, tiene más urgencias, claro, tiene más urgencias. Claro. Sí.
El Barça tiene la Liga y tiene 4 puntos de ventaja y con el Clásico empatándolo ya tiene más de media Liga y luego le queda la Champions.
Claro.
Pero es que el clavo ardiendo de la temporada para el Madrid, a pesar de que quede el Mundial de Clubes, es la final del sábado. Por eso ahí creo que es donde el Madrid puede llevar un punto de ventaja, pero claro, es que si lo comparamos todos, el Barça le ganaría otros 3 puntos, con lo que yo también veo favorito al Barça.
Futbolísticament, Dani, el debat interessant a l'11 del Barça està a la davantera, que és qui farà de nou i també qui jugarà per darrere d'aquest nou, no?
Sí, jo diria que Flick posarà Ferran i posarà Dani Olmo de mitja punta. Jo posaria, per gustos personals, no per una altra cosa, perquè Ferran ha fet una gran temporada i s'ho està guanyant, però jo posaria Dani Olmo de fals nou i Fermín, que és un futbolista que m'encanta, per darrere. I llavors així, a nivell de qualitat, tu tens un equip on juga Pedri, on juga Dani Olmo, on juga Fermín i, evidentment, on juguen Lamine Yamal, Rafinha, etc. És a dir, tots els bons, per dir-ho així, sense Lewandowski. El que passa és que Ferran s'ho ha guanyat, vull dir, cap dubte, i crec que és el que farà Flick. Crec que Flick posarà Ferran de nou, però per mi és millor jugador Dani Olmo.
Sí, jo estic 100% d'acord amb tu, Dani. Gràcies. Ricardo, com ho veus tu?
Sí, a ver, y por discrepar voy a poner el nombre de Gavi encima de la mesa, porque me parece que es un futbolista que puede aportar en un partido como el del sábado algo diferente. Es verdad que Dani Olmo, jugando como falso 9 y cerrando un poquito a Lamín y a Rafinha, pueden hacer muchísimo daño. Yo no descartaría esa opción y que Gavi también entrase en el centro del campo, sobre todo viendo que el Madrid va a tender al 4-4-2. Pues si Flick mete todavía a Gavi en ese para ayudar por dentro, incluso crearía más superioridad.
Gavi, pero por delante entonces Olmo o Ferran.
Sí.
Olmo delante y Gavi por detrás.
Sí. Yo creo que ahí juntando y ahí es donde creo que pero vuelvo a decir lo mismo, por decir algo diferente a lo que habéis dicho, que me parece que es lo más probable que pueda suceder.
Sí. Y al Madrid, ahora parlàvem amb l'Arantxa, Dani, el dubte és el de sempre. Si juga amb 4 migcampistes o amb 3 davanters.
Sí, tenia potser algun dubte lateral, però ara ja no el tenen perquè Camavinga s'ha trencat.
No, però ara jugava al verde.
Sí, no, jo dic el lateral...
A l'esquerra.
A l'esquerra.
Fran García, segurament.
Perquè no tenen un altre. I com dius, a veure què fan amb aquest 4-4-2, que és el sistema que diu Ancelotti, que més li agrada, el que passa que se'l fa al seu gust, perquè ell fa trampa i diu, no, és 4-4-2 igualment, encara que juguin 4 davanters, no? Perquè no, perquè compten com a migcampistes. Va, acceptamos Barco, però el Madrid té molts problemes. Jo crec que té, a nivell individual, té la mateixa qualitat o més, jo diria més, que el Barça. Courtois és el millor porter que jo he vist a la meva vida, ahir ho va tornar a demostrar. Sí. Mbappé, ja veurem com està físicament, tot això, però bueno, és un dels millors jugadors del món. Ara, com a equip, com a bloc, per mi és molt pitjor, no que el Barça, vull dir que l'Arsenal, com hem vist, que la majoria d'equips grans d'Europa.
Tu, per lo que dice Ricardo, crees que jugarà con 4 centrocampistes, no?
Sí, 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 yo estoy convencido. Lo fácil es pensar que Rodrigo se puede quedar fuera de la final. E incluso no sería injusto, por viendo el rendimiento de Rodrigo en el último mes o en los últimos dos meses. Lo que pasa es que es verdad que si piensas, bueno, pues tres delanteros. Brahim, es que Brahim tampoco ha estado exuberante en los últimos partidos. Pero sí que creo que Ancelotti necesita cuatro. Es que no es que vaya a poner, es que los necesita. Es que sin poner a cuatro, a mí me parece muy difícil que Madrid le pueda hacer partido a este Barça. Y si ya encima ayer dice que lo que tenemos que hacer en una final, o lo que hay que hacer en una final, es defender bien. Defender, es que ya le ves venir, y creo que además Ancelotti no se siente incómodo así. Es un técnico que además, por su estilo de juego y su forma de pensar, no descuadra para nada cómo se va a plantar, y que el Madrid no tiene ningún problema, no tiene ningún complejo. Así pasó la eliminatoria el año pasado ante el Manchester City en el Etihad, con lo que ahora con más problemas, que se aferre sabiendo que es un partido. Otra cosa es que luego el plan le salga, porque está muy bien en la pizarra, como decía Cruyff a Rashad, después de, bueno, ya hemos ganado nosotros el partido 5-0, ahora que lo ganen estos. Sí, muy bien, en la pizarra está todo muy bonito y salen todos los
Pero planes, luego las fichas luego se mueven, las fichas se mueven, claro. Ricardo, luego en el campo, sí.
Luego hay que darle a esa cosa redonda y meterla en la portería.
Amics, acabo de ir a la final. Ricardo, Dani, gracias a los dos, ¿eh?
Igualmente, una abrazada.
Adeu, que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport. Arriba la final de Copa. Arriba la mare de tots els clàssics. Arriba el primer títol per al triplet. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de la Cartuja de Sevilla, Barça-Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís, Pol i Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquesta tarda, a partir de les 7, pendents del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Visita el Leganés. Si guanya, respira sí. Bastant, però si no, ja salten definitivament totes les alarmes.
Sí, perquè és partit entre 17è. El Girona és 17è, és l'equip que marca ara mateix la permanència. 34 punts, el Leganés penúltim, 19è, amb 29. Recordem que la primera volta, a Montilivi, el Girona va guanyar 4-3. Seria molt important per retrobar aquesta victòria que no arriba des del 3 de febrer. Seria molt important perquè deixaries el Lega amb 15 punts per disputar-se a 8. Ahir, dels dos partits on tenia presència de forma indirecta el Girona, un va acompanyar, que va ser la derrota de la Unió Deportiva de les Palmes, l'altre no, que va ser la victòria de l'Alavés per la mínima davant la Reial Societat. Aquí hem de mirar sempre la part positiva, Ballori, a veure si la Reial Societat, com el Valladolid, com l'Atlètic de Madrid, del calendari del Girona, arriben al partit davant el conjunt de Mitchell sense opcions. Què diu, què pensa, què farà el tècnic del Girona?
Leganés és un equip que juga en una mentalitat de transició, de pilotes a la teva esquena, de mirar aquestes jugades i ser capaços de mirar també el que hem fet mal en els últims partits per rebre gols. El futbol ara passa per lo anímic, però també per el futbol. No jugaré amb dos porters, no jugaré amb 10 defenses, perquè toca un partit de futbol. Sé les situacions difícils que encontraré de futbol. I després he parlat amb els jugadors de l'estat anímic, que és molt important.
Ha dit jugar amb porters, dos, en defensa. Si hagués dit no jugarem 10 davant, com a mínim jugar a l'atac, que és el que necessita aquest equip. Et vaig a dir que no, en principi, farà proves ni donarà més oportunitats Mitchell als jugadors que de moment no estan retornant aquesta confiança. Jo crec que avui, em puc equivocar, però traurà un 11 amb Gazzaniga en porteria, amb Bernau en defensa, juntament amb Blin, Krejci i Miguel, mig del camp per Oriol Romeu i Ángel Herrera i Van de Beek, i a dalt, per mi, les novetats, Sigankov en una banda, Porto a l'altra, i d'inici només una titularitat en Lliga. Màxim golejador de l'equip, 7 gols, Christian Stuani.
Aquest és l'únic que fa gols.
Sí, i al final, escolta una cosa, està per 40 minuts, per 40 minuts. És a dir, jo sóc dels que...
A fase 2 i a la banqueta.
Exacte. Prefereixo anar a buscar el partit que no haver d'esperar a remuntar. 7 de la tarda, Munura Montero, pel que pugui passar, un andalús. Signo l'empat, Batllori.
A veure què passa, a veure què passa. També d'aquest partit està pendent l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Sí, què tal, bona tarda. N'hem parlat molt aquest matí a Sant Adrià.
Però li aniria bé que guanyés el Girona, no? Perquè
sí, per eliminar el Leganés, deixar-lo a 10 punts, però també si hi ha un empat, encara mantens el Leganés i el Girona lluny i el Girona en la lluita, no? Però bé, a l'Espanyol li falten aquests 2-3 puntets per estar tranquil del tot i haurà d'intentar aconseguir en aquesta bola extra que és el partit de diumenge a Villarreal que és aquest que s'han de posar al dia. Avui roda de premsa d'Antonio Roca. Parla clar i català, aquest xaval de Martorell, que parla d'això, de que estan salvats. No, quasi.
Jo només penso en Villarreal. Crec que l'objectiu de la salvació passa per que cada partit l'afrontem com hem afrontat aquests últims o tots aquests d'aquesta segona volta. Si es dona així, aconseguirem l'objectiu. Però, com tu dius, estem quasi salvats. O sigui, encara no hem aconseguit l'objectiu i hem de pensar en Villarreal, en treure ja els 3 punts i en mantenir la dinàmica que estem pues, portant aquesta segona volta.
Més 7 del descens, després de la jornada d'ahir, no signa l'empat, a tope a Villarreal. És una sana competència la que té amb Jofre, acaba el contracte el 2026, diu que doncs, ho dona tot per l'Espanyol i que està encantat de començar a parlar per millorar el contracte i renovar, un Antonio Roca que parla així de bé del seu entrenador Manolo González.
Doncs només puc dir que estic pues, doncs, molt feliç, al final vull doncs, que acabi la temporada inclús millor. Manolo és una persona des de que va arribar aquí doncs, m'ha demostrat confiança, li dec tot. Me n'alegro molt de tot el que ha aconseguit, l'entrenador del mes també, llavors només dir que espero que això només sigui el principi, dels dos.
Tant de bo, Roca, Jofre, Puado, Joan García, tant de bo
poguessin gent de casa,
tenir
sí.
Una gent de casa que les victòries doncs, tenen millor gust. 600 pericos animaran a la Ceràmica a l'Espanyol diumenge a la tarda.
Quique, gràcies.
A tu.
I tanquem futbol amb la punta del Barça femení, Edu, que està a 3 dies de poder-se classificar, tot apunta que així serà, per una nova final de Champions.
I el seu rival, el Chelsea, s'ha recuperat el conjunt anglès després de la derrota al Johan. El Chelsea segueix invicte a la Premier amb la golejada per 4-0 al Crystal Palace amb 2 gols de Macario, que va ser suplent el passat diumenge contra el Barça. Sonia Bonpastor va aprofitar per donar descans a jugadores a molts minuts, com Lucy Bronze, Keira Walls o Mayra Ramírez. Això sí, les tres seran titulars el diumenge a Stamford Bridge. El Barça, mentrestant, segueix preparant el partit de la tornada de la Champions. Demà i dissabte, últims entrenaments a porta tancada. L'equip no estarà sol a Anglaterra. S'espera un miler d'aficionats culers a l'estadi del Chelsea.
Gràcies, Edu. Passada. Fins aquí el futbol. De seguida, bàsquet. No ha començat bé el Barça als quarts de final de l'Eurolliga.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este jueves, la Liga en Tiempo de Juego.
¡Empezamos!
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Valladolid.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Albert Naval, Barça, Mònaco amb bones sensacions, amb optimisme, però, noi, patacada important, resultat contundent
sí,
en contra, eh?
I t'he de dir que després d'analitzar aquest 97-80, la derrota del Barça al primer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga, jo que crec que va haver-hi un punt d'excessiva confiança d'haver guanyat els dos partits davant el Mònaco. És cert que la posada en escena del Barça és bona perquè està després del primer quart 4 amunt, 21-25. Al segon quart li dona la volta al Mònaco, arriba a perdre de 14 al Barça, però ho maquilla i hi ha un 44-42 al descans, però ja la segona meitat és una desfeta, va passar com una piconadora al conjunt monegasc per sobre del Barça. Dos jugadors determinants, els hem destacar: Teis, el pivot alemany ex-NBA, 22 punts, Mike James, màxim anotador històric de l'Eurolliga, MVP de l'última temporada, també 22 punts. I, a més, el Barça va aconseguir que el seu rival el tragués de partit, expulsat per una antiesportiva i una tècnica, Tomas Satoranski. No li va sortir res al Barça, 18 pèrdues, superat físicament. Joan Peñarroya, entrenador dels Blaugrana.
Ens hem de tallar el cap, és evident que ara estem tocats perquè no hem fet el partit que volíem i no hem competit com volíem, però aquí es tracta de guanyar tres partits i llavors el divendres comença una altra batalla i bueno, preparar-nos bé i evidentment a jugar un millor partit que el d'avui per tindre opcions de victòria.
Òbviament començar una sèrie guanyant sempre és millor, però no tenies el factor pista. Si algú pensava que el Barça anava a escombrar el Mònaco 3-0, després de la derrota d'ahir, guanyant divendres, recupera el factor pista al Barça i trasllada l'eliminatòria a la sèrie a partir de dimecres de la setmana vinent a Barcelona. Però s'ha de fer, ha de millorar molt el Barça, sobretot ha d'igualar físicament el rival. Demà, divendres, aquest segon partit, mateixa hora, 7 de la tarda, mateix escenari. Avui entren el Barça preparant el partit decisiu, determinant de demà.
Ha començat perdent el Barça i ha començat perdent també el Real Madrid.
Sí, 84-72. En realitat, tots els equips, els 4 que tenen el factor pista, han guanyat. El Fenerbahçe ho va fer amb més complicacions del que era esperat davant el París. Panathinaikos va acabar superant Efes, ahir va guanyar el Mònaco, i també ho va fer Olympiacos, 84-72, davant un Real Madrid que va entrar horrible al partit, que va anar a remolc, que va intentar apropar-se però que no va tenir temps suficient. Bezenkov, una altra vegada determinant davant el conjunt blanc.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Del Barça de bàsquet al d'handbol, que avui el Barça disputa els quarts de final anada de la Champions. És el pas previ a la Final Four de Colònia. Pic seguit Barça a 6:45. Podem saludar el crack del Barça, Dica Mem. Dica, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dica. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitarte por el título de Liga, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Que la gente nos felicita mucho, porque claro, todos damos por descontado que el Barça va a ganar la Liga cada vez que empieza la temporada, y no sé si eso a vosotros, ¿qué os parece? ¿Si os molesta un poquito o no? ¿O ya estáis acostumbrados?
Bueno, un poco de los dos, ¿no? Yo personalmente estoy acostumbrado porque ha sido siempre lo mismo, pero es verdad que al final puede molestar un poco porque primero no se valora nuestro trabajo y al final también pues nuestra Liga.
Claro. Aquí se habla más, Dica, de cuando perdéis un partido de Liga. Por ejemplo, habéis perdido recientemente contra el Granollers o contra el Valladolid. ¿Llama más la atención eso que ganéis el campeonato?
Ya, seguramente no tengo los números, pero bueno, vamos, lo tengo casi seguro.
¿Esas derrotas qué significan, Dica? ¿Que no estáis ahora en vuestro mejor momento o son una anécdota o cómo os lo tomáis?
No, estuvamos como... Bueno, pues que no somos... imbatibles, que nos pueden ganar. La gente nos tiene cada vez más ganas de ganar y es normal cuando un equipo va ganando todo, partidos o títulos, pues obviamente los demás quieren competir y están más motivados en jugar contra nosotros, y eso es el caso de Asobal. Vamos ganando títulos, partidos, pero pues cada vez se cuesta más porque la gente pues mejora y yo lo veo más como una valoración de los equipos de Asobal. Están mejorando cada vez más, hay buenos entrenadores, buenos jugadores que quieren competir contra el Barça y ganar. O sea que al final son dos partidos en una temporada de 20 o 24 partidos, no sé cuántos hay.
Claro, y además llega en un momento de la temporada que ahora empieza lo fuerte, de verdad, en la Champions, que igual incluso es un toque de atención y os puede hasta venir bien, ¿no?
Correcto. Esos últimos dos o tres años siempre tuvimos un empate o una derrota antes de de los cuartos, que esta vez ha sido en Asobal, normalmente suele ser en Champions. Y bueno, como has dicho, un pequeño toque antes de jugar uno de los partidos más importantes de la temporada.
Sí, contra el Pick Szeged, Dika, un rival, bueno, muy fuerte, complicado.
Ya un rival complicado, un buen equipo con un muy buen entrenador, con muchas ideas. Han sido capaces de ganar a París en su campo, sí. de 9 o 10, no me acuerdo.
De 10, sí, la
vuelta. Es un equipo que está en confianza, acaban de ganar la final de una copa también contra un gran equipo que es Veszprém. Y bueno, nos esperamos ahí un partido muy difícil, pero vamos ahí con toda la confianza del mundo y queremos ganar en su campo.
Para jugar la ida, ¿uno piensa en sacar resultado ajustado o en ir allí a ganar de lo máximo posible?
No, vamos ahí a ganar. Después ganas, pierdes, es otra cosa, pero nosotros no vamos ahí a intentar de hacer algo, de minimizar o lo que sea. Vamos ahí a ganar.
Habéis ganado 3 de las 4 últimas Champions, que es una auténtica barbaridad, porque hay muchos equipos muy buenos y en el balonmano europeo hay mucha igualdad. El objetivo es ganarlo otra vez, Dika.
No, obviamente el objetivo sería hacer otro Final Four y después ahí a ver lo que pasa, pero claro, sería una barbaridad poder ganar otra Champions.
Ojalá. Dika Mem, gracias por atendernos. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Es veia venir, va acabar Carlos Alcaraz tocat al godó, va tenir molèsties a la final i avui ho ha confirmat aquest matí, causa baixa per l'Open de Madrid de tenis.
No han salido las cosas como que yo quería para poder jugar aquí y bueno, ya hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara a futuro, que si jugaba pues a lo mejor iba a estar jodido más tiempo de la cuenta, ¿no? La verdad que es un palo muy, muy duro para mí, pero lo he aceptado bastante, bastante bien. Obviamente me jode no poder jugar aquí en Madrid, delante de mi gente, de mis amigos, de mi familia, pero ya habrán otros momentos.
No vol assumir riscos al Caraz i fa bé perquè Roland Garros no queda tan lluny. I acabarem, Gil, amb una punta d'hoquei patins. El Barça li retira la samarreta a Sergi Panadero.
La del dorsal número 9 de la secció serà el tercer jugador de l'hoquei blaugrana que veurà retirada la seva samarreta després de Borregan i Egurrola. L'acte es farà el cap de setmana del 17 i 18 de maig, quan s'acabi el primer partit del play-off de quarts de final per el títol de Lliga. De moment, el protagonista no es vol plantejar què li passarà pel cos en aquell moment.
Intento no pensar-hi gaire, perquè segurament doncs, em posaria nerviós. A partir d'aquí doncs, veurem el dia quan arribi, intentar-ho doncs, disfrutar al màxim amb tota la gent doncs, que he coincidit en aquests anys, amb la família, i de ben segur que serà un dia especial.
Panadero, que va penjar els patins la passada temporada després de 21 campanyes i 68 títols amb el club, està ara a l'organigrama del Barça.
Gil, superstar!
Avelino 1912, home, ara que ho penso, podíem haver encetat aquesta secció amb la sintonia de Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Això que diré és estrictament veritat. 19 d'abril.
Tot el que hem dit abans és tot.
Bueno, no. És
mentida.
Bueno, alguna coseta, va, és igual, deixem-ho estar. 19 d'abril, l'Avelino assoleix l'ascens a segona divisió B, 2 dies abans de la desaparició de la mort del papa Francisco. Però és que no és la primera vegada que passa això. 1958, ascens a la sèrie C i defunció de Pio XII. 1963, retorna a la sèrie C i mort de Joan XXIII. Any 78, va haver-hi dos papes, Pau VI i Joan Pau I. Por todo lo alto, ascens a la sèrie A del calcio italià. 2005, mort Joan Pau II, ascens de l'Avelino a la sèrie B. 2013, renuncia a Josep Ratzinger, retorn a la sèrie B. Val a dir que no són les úniques fites esportives de l'Avelino, però cada vegada que l'Avelino puja de categoria, desapareix un papa, o sigui que sigui qui sigui el guanyador en aquest conclave que faran ara a Roma.
Si veu que puja l'Avelino...
Es veu a venir el dia que Santidad ha vuelto a subir l'Avelino. Aviam què passa, eh? Esperem que no. Toquem fusta i que desaparegui ja aquesta tradició que fins a 6 vegades s'ha repetit. Última hora, Batlloni. És notícia. I Imanol no continuarà a la Real Sociedad la propera temporada. Hauria de ser notícia la confirmació de que Víctor Valdés serà el nou tècnic del Real Ávila.
Sí.
I dissabte Jorge Martín abandonarà Qatar per viatjar a Madrid i continuar el seu procés de recuperació.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Si Ferran juga de nou, qui ha de jugar de mitja punta? Ho teniu claríssim, el 93% aposteu per Olmo. En clau Girona, guanya o no guanya avui? Està al 50% ara mateix aquesta enquesta. En clau Espanyol, qui és més titular per vosaltres? Jofre o Antonio Roca? Aposteu al 64% per l'Antonio Roca. Arribarem a les 4 de la tarda. Avui hi ha més Tiempo de Juego, més Lliga. Seguiu a la COPE, a Sports COPE. Estem pendents de tot.